Molt bé, molt bona tarda a totes i a tots. Amb el seu permís iniciaríem aquesta sessió plenària del mes de juny. Abans de res, i perquè és una sessió plenària que s'ha esdevingut després d'un lamentable succés, en aquest cas que ha tingut com a protagonista una treballadora municipal, una extreballadora municipal, la Dolors Mussons, una extresorera, doncs m'agradaria començar aquest plenari doncs, també dedicant aquestes paraules a una persona molt apreciada per part del conjunt de treballadors, de la plantilla municipal i també per part, de, jo diria, del conjunt del plenari. Per tant, un missatge també de condol cap a la seva família i cap a les seves amics i amigues, perquè la veritat és que ens ha deixat certament trasbalsats. Fet aquest comentari d'inici, si els hi sembla, començaríem també aquesta sessió plenària d'aquest mes de juny amb un manifest, en aquest cas té a veure amb la celebració aquesta mateixa setmana, el proper dijous, del dia LGTBI+, i per tant doncs, procediríem a la lectura del manifest. En aquest cas demanaria que sigui la regidora de Feminismes, en aquest cas l'Àngela Bailén, que procedeixi a la lectura del manifest. Quan vulguis, Àngela.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Manifest amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. El Dia de l'Orgull lesbià, gai, trans, bisexual i intersexual es commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la Revolta de Stonewall, on per primera vegada la ciutat va viure l'esclat d'una manifestació per la defensa dels drets i contra la persecució de les persones LGTBI. Continuem defensant que l'heterosexualitat sigui una opció més i no la norma hegemònica i que els patrons sexistes, patriarcals i masclistes que configuren la nostra societat siguin cada cop menys determinants. Posar en qüestió del sistema sexe-gènere vol dir fer trontollar el gènere, la sexualitat i els cossos. Ser o semblar lesbiana, gai, bisexual o trans encara constitueix un risc que genera violència cap a les persones que trenquen amb les normes establertes de la sexualitat i el gènere. I abordar-ho des de l'encreuament de les desigualtats, raça, origen, gènere, sexualitat, religió, classe social o diversitat funcional, ens permet ampliar la mirada d'una forma integral. El repte que tenim al davant és el de fer possible aquesta complexitat en el marc de les polítiques d'igualtat i LGTBI. Tot i que arreu del món s'ha avançat en matèria legislativa, l'informe de l'ILGA, Associació Internacional de Persones LGTBI, de l'any 2023, assenyala que fins a 11 països avui és vigent la pena de mort per mantenir relacions sexuals amb persones del mateix gènere. Malauradament, amb molts d'altres, més enllà de tenir una legislació favorable, no es garanteix un entorn segur per a les persones LGTBI. Tampoc podem passar per alt l'augment de formacions d'extrema dreta arreu del món i la seva proliferació a ajuntaments i ens locals de la demarcació de Barcelona. Aquest fenomen, que sosté un discurs d'hostilitat cap a les persones i les polítiques públiques de diversitat sexual i de gènere, té conseqüències que es materialitzen amb alts índexs d'incidències i agressions i són un obstacle per a la convivència. En el global de països de la Unió Europea, un 60% de les persones LGTBI manifesta que no s'atreveix a anar a agafar de la mà amb la seva parella per por a l'assetjament. Un 37% han estat discriminades o assetjades algun cop a la seva vida per motiu de l'orientació sexual. I el 33% declaren evitar certs espais públics o ubicacions per temor a ser assaltades o amenaçades. I en el context català, segons dades de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, durant l'any 2023 hi ha hagut un augment del 27,4% de les violències. 302 exactament, en comparació a l'any 2022. La demarcació de Barcelona continua sent on es registren més incidències, un 77,5%, i concretament la ciutat de Barcelona acumula més de la meitat de les incidències. Tot i que ens queda molt camí per avançar en el marc dels drets, celebrem que la consolidació de la pionera llei 11/2014 del 10 d'octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La recent aprovació estatal de la primera llei 4/2023 del 28 de febrer per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI. Des de l'àmbit local, cada cop hi ha més municipis que implementen polítiques públiques LGTBI i Castellà del Vallès durant aquest últim any ha avançat amb la visibilitat a la diversitat sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere amb l'obertura del Servei d'Atenció Integral LGTBI, el SAI. Som conscients que una gran part de la població LGTBI abandona el seu lloc d'origen per traslladar-se a ciutats de l'àrea metropolitana. Aquest sexili fa que els municipis petits i mitjans com Castellar del Vallès es buidin de persones LGTBI i vegin minvades la sociabilitat i participació en els seus pobles. Hem de continuar treballant perquè totes les persones puguin viure l'orientació sexual i la identitat de gènere lliurement, sense haver de desplaçar-se a grans ciutats, generant pobles i ciutats obertes i lliures d'armaris. El món local, per la proximitat amb la ciutadania, té un paper protagonista i des de l'Ajuntament de Castellar del Vallès volem acompanyar aquesta tasca amb orgull i amb el convenciment de seguir empoderant a totes les persones a ser i estimar com desitgin. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Convidar a tots els regidors i regidores, però també a tots els ciutadans i ciutadanes, els actes previstos precisament per la commemoració el proper dijous. Sembla que tindran a les 7 a Cal Calissó, si no vaig errat, que és el lloc on se celebrarà, en aquest cas aquí a Castellà, doncs aquesta efemèride. Sense més, si els hi sembla, iniciaríem ja amb la part resolutiva l'ordre del dia d'aquesta sessió plenària ordinària del mes de juny. El primer punt de l'ordre del dia és aprovació de les actes anteriors. En aquest cas hi ha l'aprovació de l'acte ordinària del passat 28 de maig. En principi, en Junta de Portaveus no s'ha fet esmena rei, per tant, si els hi sembla, passaríem directament a votació aquest punt de l'ordre del dia. Vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova per unanimitat. El següent punt és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 690 a la 816 de 2024. S'han resolt un parell de dubtes que hi havia en relació a un parell de decrets, d'acord? A petició, en aquest cas, del portaveu del grup de Junts per Castellar, el senyor Joan Juni. I, per tant, si no hi ha res més, passaríem al punt tercer, que és aprovar la modificació de les ordenances dels preus públics, la número 2, la 3, la 4 i la 5. En aquest cas, passo la paraula a la regidora, primer tinent d'alcalde, responsable a l'àrea d'Economia i Serveis Generals, la senyora Iolanda Rivera. Quan vulguis, Iolanda.
Moltes gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. La modificació de les ordenances que portem avui per a la seva aprovació fan referència, en essència, a l'actualització dels preus pel que fa al preu públic per a la prestació de serveis socioculturals, al preu públic per a la prestació de serveis d'escola bressol, la prestació de serveis d'escola de música, amb l'objectiu d'ajustar-los a l'IPC previst i que estiguin en vigència pel curs escolar que s'iniciarà el setembre 2024-2025. D'altra banda, també forma part de l'acord l'ordenança de preu públic per la publicitat als mitjans de comunicació, on es modifica lleugerament el text per incorporar algun canvi amb l'objectiu d'incrementar l'atractiu comercial dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, la desviació interanual de preus, l'última publicada al mes de maig, és el fixa en un 3,6. Malgrat la necessitat d'actualitzar els preus per corregir els increments de despeses provocats per la inflació, s'ha considerat oportú aplicar un increment del 3% amb l'objectiu de no desincentivar el consum d'aquests serveis donat el seu caràcter sociocultural. La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, quedarà en exposició pública i s'entendrà aprovada definitivament si en el termini no hi ha reclamacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Intervencions per part dels grups. Deixo la paraula, en aquest cas, a la regidora del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Susan Galí. Quan vulgui, Susan.
Ara. Bon vespre. Des d'Esquerra no votarem a favor de la pujada de preus públics d'aquests serveis. Creiem fermament que un municipi amb superàvit té la capacitat financera per mantenir i millorar els serveis públics sense la necessitat d'augmentar els preus que paguen els ciutadans per aquests serveis. Creiem que la pujada del 3% de serveis essencials com l'escola Bressol, l'escola de música, la ludoteca o l'escola d'adults, entre altres, no està justificada. Entendríem aquesta mesura si estigués acompanyada d'accions concretes per a millorar o ampliar les condicions dels serveis. Des d'Esquerra volem recordar, com ja hem fet en diverses ocasions, que un any més alguns d'aquests serveis són escassos i insuficients per a la població actual de la nostra vila. Gràcies.
No sé si hi ha més intervencions. Si vol afegir alguna qüestió a la regidora, la senyora Iolanda Rivera, quan vulguis.
Sí, a mi m'agradaria aclarir en relació al que diu la regidora, que crec que és important diferenciar el que és superàvit del que són ingressos corrents. Jo crec que anys com a mínim que jo faig de regidora d'Hisenda, ho he explicat en diverses ocasions. Aquests costos d'aquests serveis es consideren despeses corrents i això vol dir que per la llei d'estabilitat pressupostària han d'estar finançades amb ingressos corrents. El superàvit no ho és, un ingressor corrent. I això ja, jo crec que ho hem explicat en diverses ocasions i m'ofereixo per tornar-lo a explicar tantes vegades com sigui possible. Moltes gràcies.
Sí, sí.
En tot cas, potser si aquest paquet de preus públics no anessin ordenats en una sola votació, sinó que estiguessin desglossats i poguéssim votar-ho un per un, potser alguns els haguéssim aprovat. Però, bueno, com ja he dit, alguns els creiem molt essencials. Creiem que falten millores que vagin acompanyades i per això votarem en contra.
Jo crec que les millores es van fent en cada un dels diferents serveis, es fan canvis als diferents equipaments, es fan millores en cada un dels diferents equipaments on estan ubicats aquests serveis socioeducatius. Evidentment, el que no apareix aquí reflectit és en aquesta votació en el plenari. Serveis que, per altra banda, també explicar, i jo crec que ho dic molt gustosament, perquè entenc que són serveis que no han de generar cap tipus de benefici ni equilibri per part de l'Ajuntament, sinó que, evidentment, acaben generant un dèficit important a les arques públiques, cosa de la qual, evidentment, estem absolutament d'acord. O sigui, aquests preus no cobreixen ni la meitat del cost d'aquests serveis, ans al contrari, i entenem que, evidentment, són serveis bàsics i el que hem de garantir, precisament perquè són serveis bàsics, és el seu manteniment, i garantir el seu manteniment significa també, en aquest sentit, que per part dels ciutadans que utilitzen aquests serveis, doncs també han de fer un esforç de la mateixa manera que estan fent aquest esforç l'Ajuntament i les diferents institucions públiques involucrades en la gestió dels mateixos. Per tant, si els sembla, passaríem directament a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia. Estem parlant, en aquest cas, del punt tercer, aprovar la modificació de les ordenances de preus públics 2, 3, 4 i 5. Vots en contra. El grup d'Esquerra Republicana vota en contra. Abstencions. El grup de la CUP s'absté. Vots favorables. La resta de grups. Ara toca Junts per Castellà i l'equip de govern voten favorablement. El punt tercer, i passem ara al punt quart, aprovar la pròrroga del contracte del Servei Públic de Recollida i Trasllat de Residus Municipals de la gestió de la deixalleria municipal i la neteja viària. Cedeixo la paraula en aquest cas al regidor responsable de Medi Ambient i de Residus, entre d'altres, el senyor Aleix Canalís, perquè faci l'explicació del punt quan vulguis, Aleix.
Moltes gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Avui posem a la consideració del ple l'execució de la pròrroga del contracte de recollida de residus, neteja viària i trasllat de residus de la deixalleria municipal, que va ser aprovat inicialment en el seu moment pel ple del 29 d'abril del 2014. El contracte, actualment vigent, va entrar en vigor el 1 de juliol del 2014 i era per un període de 10 anys. Per tant, els 10 anys pels quals era vigent aquest contracte, finalitzen properament, d'aquí 4 dies, i el que hem considerat oportú és executar una de les pròrrogues que eren possibles dins del contracte. El contracte estava previst que fos un contracte de 10 anys més una possible pròrroga d'un any, més una altra possible pròrroga d'un any, i el que fem doncs, avui en el plenari, que és l'òrgan que va adjudicar en el seu moment, executar aquesta primera pròrroga d'un any i, per tant, prorrogar aquest contracte un any fins a 30 de juny del 2025. Durant aquest any, continuarem treballant amb la redacció dels plecs i en establir quins han de ser els criteris que han de regir el nou sistema de recollida de residus municipal. Estem en una cruïlla en la qual doncs, la legislació europea ens demana fer avenços importants en la matèria de recollida selectiva i d'identificació d'usuaris i des dels serveis tècnics municipals, conjuntament amb l'ajuda del Consorci de Residus de Vallès Occidental, estem treballant en aquests plecs, analitzant les diferents alternatives i el que ens permetrà aquest any de pròrroga de contractes a cada vegada definir quin és el model que volem pel futur de Castellà, que s'adequi primer de tot a les necessitats mediambientals, legislatives i també que qualsevol canvi que es faci es pugui fer a un preu raonable en termes doncs, de taxa, etc. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Intervencions? Sí, cedeixo la paraula en aquest cas a la regidora d'Esquerra Republicana, la senyora Núria Ribell. Quan vulguis, Núria, tens la paraula.
Bona nit, alcalde, bona nit a tothom. Nosaltres votarem a favor de la pròrroga, amb la confiança de que s'estigui treballant amb el nou contracte. Ens cal seure per replantejar la recollida de residus al nostre municipi, per reduir la fracció que va a parar als contenidors gris i que també té doble cost, econòmic i ambiental. Acceptem l'oferiment del senyor regidor Canalís a la comissió informativa per treballar amb aquest objectiu i també va remarcar que és un procés llarg.
Moltes gràcies. Més intervencions? Sí, per part del grup de Junts per Castellà té la paraula el seu regidor, senyor Lluís López. Quan vulguis, Lluís.
Gràcies, alcalde. Bon vespre. Bé, més que res el que nosaltres volíem demanar a l'equip de govern i als tècnics és que accelerin el màxim possible totes aquestes gestions de preparació documental per tal que no arribem al final d'aquest any que prorroguem ara i haguem de per no tenir encara disposada la documentació i la fórmula de la propera contractació, haguem de fer una altra pròrroga d'un any més. Simplement és això. Merci.
Sí. Per part de la CUP té la paraula la seva portaveu, la senyora Marga Unzins, quan vulguis, Marga.
Ara sí, no? Ara sí, sí. Gràcies, bon dia. El contracte que ara es porta a ple per aprovar la pròrroga és, com molt bé ha dit el regidor Aleix, de l'abril-maig de 2014. Com és que es va una pròrroga 10 anys després? És que no entenem la necessitat de fer una pròrroga. La gestió dels residus a Castellà és molt millorable. Tan sols reciclem un 50% a data de 2023 i, de fet, fins a les dades que tenim fins a 2024, hi ha més tones de resta que de reciclat. Per tant, està claríssim que el sistema que s'està fent ara no funciona. Llavors, volen prorrogar un servei que no funciona en lloc de fer una aposta clara per un nou sistema. Creiem que ara és el moment de ser valentes, de ser decidides, però en canvi voleu continuar fent una gestió continuista. Potser us fa por que alguna cosa doncs, no acabi de funcionar bé i perdéssiu vots, perdéssiu la confiança de la gent, però és que d'això és el que es toca quan es governa, no? D'apostar per això no funciona, doncs mirem altres qüestions, altres gestions, però el que està clar és que ara no estan funcionant, llavors nosaltres votarem en contra d'aquesta pròrroga.
Sí, i finalment deixo la paraula al portaveu del grup Ara toca Castellà, el senyor Miquel Vilanova. Quan vulguis, Miquel.
Moltes gràcies, alcalde. Senyor Canalís, des del nostre grup els donarem suport. Entenem que aquest any, tot i que ja fa el contracte 10 anys, té un any més, però el que sí els demanem és que puguem col·laborar tot, des de l'Ajuntament, tots els grups municipals, perquè el tema de residus és un tema molt delicat des d'Europa i cada vegada serà més exigent i més retallable. Sí que ens agradaria poder, durant aquest any, no esperar última hora i poder treballar tots junts per una millora.
Sí, obrim torn de rèplica, torno a seguir la paraula al senyor Canalís.
Sí, com els hi vaig dir a la comissió informativa, aquest és un projecte de poble, de municipi. Per tant, l'equip de govern tindrà la mà estesa i vol tenir la mà estesa i concretament aquest regidor, doncs que sigui un projecte compartit per la resta de grups municipals i per tant no dubtin que a partir de les vacances, un cop passin les vacances, ens assegurem i estudiarem les diferents alternatives que ja ens estan plantejant i que tenim sobre la taula. En referència a la regidora de la CUP, la Marga, no és una por, simplement que és un procés difícil, que s'han de valorar diferents alternatives, diferents tecnologies, que no és una ciència exacta. El que és un model aplicable en el cas que jo conec a Ripollet no és el mateix que Sant Llorenç de Savall, que jo també conec. Llavors estem intentant trobar un sistema que s'adapti a la realitat castellarenca. Haurem de fer un vestit a mida i segurament les tecnologies que han arribat fins als últims anys s'han estat implantant en altres municipis, potser aquí no ens van, hi ha millores tecnològiques que ens poden servir. Per tant, no són 10 anys que no haguem invertit, simplement que la realitat també ha anat variant i que també el coneixement i les experiències d'altres municipis també hem de saber-les capitalitzar per fer-ho bé. Per tant, estem executant una pròrroga per garantir que qualsevol pas que fem en direcció, sigui quina sigui, estigui ben fet. Aquest equip de govern no seguirà cap dogmatisme, no agafarem dient aquest és el model correcte i anirem aquest fins a la mort, perquè això s'ha demostrat un error en molts municipis. No? Per tant, col·laboració, mà estesa als grups municipals i entre tots trobarem el model que més convingui a Castellà i segurament haurem de triar models diferents per diferents zones del municipi perquè tindran tipologies urbanístiques diferents i realitats diguem-ne físiques diferents que ens faran potser en una zona optar per un model i per un altre. Però en tot cas, com deia, ho farem de manera conjunta si vostès volen i res més lluny de tenir por, diguem-ne, simplement que volem fer-ho bé i necessitem temps. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Si els sembla, passaríem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia, la pròrroga del contracte del Servei Públic de Recollida i Trasllat de Residus Municipals de la Gestió de Xeria Municipal i Neteja Viària. Vots en contra. Vot en contra el grup de la CUP. Abstencions. Vots favorables. La resta de grups vota favorablement. Passem ara al punt cinquè, porta per títol verificar el text refós de modificació puntual número 6 del POM. Cedeixo la paraula en aquest cas al regidor responsable i tinent d'alcalde de l'àrea d'urbanisme, el senyor Joan Creus, perquè faci l'explicació del punt.
Molt bé, moltes gràcies, alcalde. Bon vespre a tots i a totes. Bé, aquest és un punt que es porta a verificar, atès que no és un canvi substancial, per tant, diguéssim que és una qüestió jurídica i administrativa. Poso una mica de context. Inicialment es va aprovar la modificació puntual al ple del 25 d'abril de l'any passat. Sabeu que durant aquest temps hi ha hagut l'adquisició per part d'aquest consistori, d'aquest ajuntament, de la parcel·la de la que tractem en aquest punt. Inicialment aquesta modificació ja es feia per dotar, per tenir la possibilitat que aquell sòl es pogués urbanitzar. De fet, la voluntat d'aquest equip de govern, i que veurem com es pot desenvolupar, doncs és que allà hi acabi havent, que sigui sòl residencial i que pugui haver-hi habitatge de lloguer assequible. Per tant, la voluntat d'aquest tràmit que va iniciar l'abril del 2023, doncs, ha sigut arribar en aquest punt. Des de la Comissió Territorial se'ns va demanar a finals d'any, el 18 de desembre del 23, que féssim aquest canvi no substancial, en el que s'inclou, i llegeixo textualment, que cal fer efectives les reserves per zones verdes, espais lliures i equipaments, quantificades en 468 en 22 metres quadrats, i que, de conformitat amb la mateixa disposició addicional, els propietaris inclosos dins d'aquest àmbit de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l'administració actuant el sòl corresponent al 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic del sector. Al tractar-se de l'administració actuant és la mateixa que ara és propietària, doncs això no suposarà cap cost econòmic. En qualsevol cas, ha de constar en la modificació puntual d'aquest número 6 d'aquest POM i és el que portem a verificar. Moltes gràcies.
Intervencions per part dels grups? Doncs si no hi ha ningú... Sí, el senyor Joan Juni, portaveu del grup de Junts per Castellà, té la paraula. Molt bé, doncs resolt els dubtes en relació a aquest punt.
No s'ha sentit? Sí? Sí. Vale, torno a repetir. Bon vespre. Sí, sí, sí. Ara no ho canviarem, no? Bueno, només dic que a la Junta de Portaveus teníem un parell de dubtes i se'ns han aclarit i que, per tant, doncs, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, regidor. Ens diuen que sí, que ara s'ha sentit. No és un tema menor que se senti, perquè, com bé sabeu, són actes que s'estan gravant. Per tant, diguem-ne que d'aquí molts anys, quan algú revisi què és el que va passar en aquell plenari del mes de juny de l'any 2024, si no senten la seva veu, senyor Juni, no sabran pas quin era el posicionament en relació a aquest acord de la seva formació política. Per tant, doncs, inclòs en aquesta acta, d'acord, virtual, no audiovisual, que tenim, si els sembla, passaríem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia, el text refós de la modificació puntual número 6 del POM. Vots en contra de la proposta, abstencions, s'abstén en aquest cas el grup de la CUP, vots favorables, la resta de grups voten favorablement. I passarem, ara sí, al punt 6è, que és aprovar definitivament el projecte d'obres de construcció d'una piscina municipal. Torno a cedir la paraula novament, en aquest cas, al regidor d'Urbanisme i tinent d'alcalde, senyor Joan Creus, perquè faci l'explicació d'aquest punt d'ordre del dia. Quan vulgui, Joan.
Molt bé, doncs sí, aquest és un punt que vam tractar no només en les comissions informatives, sinó que vam fer una reunió extraordinària abans per tractar-ho a nivell tècnic. De fet, a l'expedient consta totes les característiques d'aquest projecte, és un dels projectes eminentment capdals d'aquest mandat, és una qüestió que vam iniciar doncs ja fa uns anys, que s'ha treballat, no?, amb diferents grups municipals al llarg d'aquests darrers anys i que a nivell tècnic doncs, ha tingut una plasmació amb el detall que coneixen tant a l'expedient com en l'exposició que es va fer la setmana passada. Diguem que les característiques principals d'aquest projecte parteixen, evidentment, de la sostenibilitat tant mediambiental com de les possibilitats d'aquest Ajuntament per fer-hi front i que han estat sotmeses a diferents reunions, no només amb els membres de l'equip tècnic de les diferents regidories implicades de l'Ajuntament, sinó també amb els grups municipals, que ha sofert una sèrie de canvis que s'han anat introduint en el projecte definitiu que portem a aprovació i que, evidentment, entenem que és una de les inversions més importants, no només d'aquest mandat, sinó de les rellevants de tota la dècada. Vaja, els punts, doncs, bàsicament són això, portar a aprovació aquest projecte definitiu i qualsevol qüestió tècnica, ja saben que l'hem anat tractant fins ara i que no és un projecte que finalitzi amb aquesta licitació, sinó que hi ha la possibilitat, ja s'ha fet expressament així, que tindrà la possibilitat de tenir altres... És modulable, és un projecte que iniciarà i que suposa, evidentment, una inversió extraordinària i del que estem a nivell tècnic doncs molt, molt orgullosos. Des d'aquí agrair la moltíssima i bona feina que s'ha fet des de tots els àmbits, des de la regidoria d'urbanisme, però també des de la regidoria d'esports, des de la regidoria d'espai públic, des de la regidoria de joventut, que és un projecte molt transversal per les virtuts que té a nivell social i per la característica també de refugi climàtic en un context com l'actual. I això, una vegada fets els agraïments, doncs ho portaríem a aprovació. Moltes gràcies.
Molt bé, iniciem torn d'intervencions. En aquest cas, la primera serà per la regidora portaveu del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Dolors Ruiz. Com vulguis, Dolors.
Gràcies, alcalde. Gràcies, regidor. Bona nit a tothom. A veure, des d'Esquerra insistim en que cal disposar d'un estudi d'usos i necessitats dels equipaments esportius a Castellà del Vallès, perquè això ens permetria millorar l'oferta, la gestió i especialment l'optimització d'ús dels equipaments esportius durant tot l'any. L'últim estudi disponible que es va fer el 2008 és de fa 16 anys. L'Ajuntament va elaborar el Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Castellà. Aquest document comparava la demanda i l'oferta teòrica d'espais esportius a Castellà i ja en aquell moment assenyalava la insuficiència d'instal·lacions, especialment de la piscina coberta. Des de llavors, la població a Castellà ha crescut i la pràctica esportiva ha augmentat, alhora que amb el pas del temps i manca d'un correcte manteniment, les instal·lacions aquàtiques s'han deteriorat. Actualment, fa poc, s'ha reformat la piscina descoberta de Sant Feliu, 230.000 euros. I pel que fa a les piscines de Puigverd, hem vist amb el temps com es tancava el jacuzzi exterior i com es van haver de fer actuacions d'urgència a la piscina coberta, per exemple, instal·lant unes xarxes per evitar que la pintura que queia del sostre contaminés l'aigua. Ara, la piscina coberta estarà tancada durant mesos, no sabem quants, per fer el canvi d'aquesta coberta que afecta no només a la piscina interior, sinó també a dues sales. I l'alternativa que es dona als usuaris de piscina interior és que vagin fins a Polinyà, sense transport públic directe, la qual cosa és inconvenient i poc pràctica. Enfront d'aquesta realitat, queda justificada la nostra preocupació al no trobar dins de les més de 2.000 pàgines del projecte res que concreti una propera fase per disposar de piscina coberta temperada. Ens preocupa, doncs, que no consti una segona fase, que no es faci tampoc quan vam preguntar a l'exposició tècnica i que en l'últim moment també se'ns digui no, no, és que estem aprovant una piscina descoberta. Al ple de novembre del 2019, Esquerra vam proposar fer un acord marc per definir conjuntament com havia de ser la futura piscina municipal, però a l'equip de govern no creia convenient obrir el debat ni crear una taula de treball. A més, ja tenia un calendari establert i els seus plans eren obrir la piscina a finals de mandat. Per això només creien adient convocar-nos a una comissió informativa específica. Després, la pandèmia va alterar els calendaris de tothom i encara que oferia una oportunitat per replantejar, només se'ns ha convocat en dues ocasions. L'última fa una setmana. Doncs bé, el 2019 no es va acceptar aquest acord marc. Ja tenien clar el lloc on aniria i per això es va fer una reserva de l'espai i el juny de 2020 l'equip del PSC en Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Especial d'Assignació d'Ús per reservar l'espai d'equipaments a la piscina Colobrers com a ús esportiu. Una proposta a la que el Consell Català d'Esports va emetre un informe favorable però posant èmfasi en la necessitat de replantejar-nos com a piscina coberta. El plenari del 2021, el 26 de gener del 2021, per al ple es va aprovar el canvi d'aquest espai urbanístic perquè pogués ser d'ús esportiu. Això era un punt positiu perquè ens asseguràvem que en aquelles instal·lacions a tocar del Club Atlètic no es faria cap altre tipus d'instal·lació. Però vam expressar el nostre desacord amb el projecte de piscina presentat precisament perquè no s'incloïa una piscina que es pogués cobrir. Sempre hem insistit en que si la piscina es feia Colobrers, es preparés per donar servei de piscina coberta i dels vestidors durant 365 dies a l'any. Especialment perquè Colobrers podrien ser uns serveis més als usuaris de les pistes del Club Atlètic Castellà, que necessitaven també uns vestidors i un gimnàs. Per tant, el dèficit històric assenyalat pel pla del 2008 pel que fa a piscines cobertes a Castellà, sumat a l'informe del Consell Català de l'Esport que demanava el replanteig cap a una piscina coberta i veure que estem enviant els usuaris de piscina interior de Puigverd fins a Polinyà, justifiquen la nostra preocupació. El no veure compromís sobre el paper d'una coberta retràctil ni d'un sistema de climatització per a la piscina de carrils. A més, veure que els vestidors no semblen estar dissenyats a curt termini per a un ús continu durant tot l'any. Aquest fet limita l'ús de les instal·lacions a només 3 o 4 mesos l'any. Per tant, tenim previst una inversió total de prop de 4 milions d'euros, 354.000 euros ja estan aplicats per esplanar els terrenys i 3.596.000 més pel projecte que avui s'aprovarà, per construir unes piscines que només estarien operatives durant una part de l'any. Esquerra, considerem que Castellà sí que necessita una nova piscina, però que el projecte actual no compleix les expectatives de disposar d'un equipament esportiu funcional els 365 dies de l'any. El regidor ha dit que el projecte no finalitza aquí. I per aquest motiu, Esquerra, ens abstindrem. Per aquest motiu, amb la possibilitat de fer un replanteig, amb la possibilitat d'ampliar el seu ús. Perdem així una oportunitat de treure tot el potencial a aquest projecte des del primer moment. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Sí, cedeixo la paraula ara al portaveu del grup de Junts per Castellà, el senyor Joan Juni, quan vulgui, Joan.
Gràcies, Ignasi. Bueno, nosaltres ens n'alegrem que al final es pugui tirar endavant aquest projecte, que és d'una àmplia demanda de tota la població de Castellà. I també doblement ens n'alegrem perquè l'espai escollit és un espai que nosaltres ja el 2018 vam posar sobre la taula, que aquest era un espai que era el més idoni per Castellà en comparació amb altres opcions que hi havia d'altres grups polítics. Referent al projecte, l'altre dia en l'exposició pública, a nosaltres ens va semblar bé el projecte, l'únic que hi ha dos punts a tenir en compte. Un, amb el tema de les persones que tinguin mobilitat reduïda, tot el que és l'espai de zona de relax, de zona verda, a la part sud, com que el recorregut fins als lavabos i la sortida doncs, és molt llarg, doncs creiem que al costat d'aquests quatre esgraons que hi ha, doncs es tindria de mirar de fer una petita rampa o algo perquè les persones amb mobilitat reduïda doncs tinguessin un recorregut més curt per arribar o a la sortida o per anar als lavabos o a la cafeteria. I per l'altre cantó, doncs també que realment es deixi la construcció preparada, doncs perquè es puguin posar uns pilars i es pugui posar doncs una carpa més endavant i es pugui doncs tenir la part de les piscines de carrils, doncs pugui estar tapada per poder-la aprofitar durant més anys. Que realment hi hagi aquesta preinstal·lació i que ara doncs tot això complicaria molt el projecte perquè el cost doncs seria molt elevat i no es podia assumir. Res més, votarem a favor.
Moltes gràcies, regidor. Ara cedeixo la paraula a la portaveu del grup de la CUP, a la senyora Marga Onsins, quan vulguis, Marga.
Gràcies, bon dia de nou. Nosaltres no podem, evidentment, votar en contra d'una piscina pública, però tampoc hi podem votar a favor, tal i com està plantejada. Ens abstindrem, ja que hi ha diverses qüestions que ens fan veure que no hi ha un objectiu ben definit o unes idees ben clares al darrere. Per exemple, en el plec de condicions per al concurs de la gestió de la piscina hauria de sortir clarament especificat l'acord amb el CAC per usos d'entrenament d'activitats tipus una triatló, per exemple, o les Ironmans. Aquest acord no pot ser un possible fet supeditat a una entesa entre el CAC i sigui qui sigui el gestor de la piscina, que és el que se'ns va dir el dia de la presentació del projecte davant de la pregunta específica de si hi hauria un acord, i es va dir, bueno, això s'hauran d'entendre el CAC amb el possible gestor. Nosaltres creiem que això hauria d'estar dins el plec de condicions. Tampoc veiem clar que no sigui una piscina pública, sinó, entre cometes, concertada. El manteniment pot ser gestionat per una empresa externa, ja ens van dir que era un tema molt complex i creiem que des de la política no podem entrar en qüestions tècniques. Llavors, si és un tema complex i s'ha d'assumir des d'una empresa externa que tingui una concessió per al manteniment, doncs aquí tècnicament no hi tenim res a dir, però la gestió ha de ser pública. Per què? Doncs pel que significa de poc lucratiu un negoci d'aquestes característiques. No hi ha piscines públiques lucratives arreu de Catalunya, molt poques. Llavors, què passa? Si la gestora que porta aquesta piscina és un negoci poc rentable, de bon es retalla, com passa amb tantes entitats poc lucratives i com passa amb més del 50% de piscines de tot Catalunya, doncs es retalla del manteniment. I crec que aquest comentari, veient com està ara el tema de la piscina del CIGE, és més que escaient. Un altre aspecte que tampoc no ens va agradar en l'explicació del projecte va ser que no estiguin previstos els aparcaments. La gent voldrà venir a la piscina. Com s'ho faran les persones que viuen a l'altra punta del poble i les persones amb mobilitat reduïda? Els aparcaments són imprescindibles. Si no es preveuen, la gent aparcarà on li vingui de gust, on li doni la gana. I aquesta és la pitjor decisió si volem conservar l'espai. Des de l'equip tècnic se'ns va dir que si fan aparcaments la gent vindrà en cotxe i el que es vol és que la gent vingui a peu. No, mirin, si la gent no pot venir en cotxe, no vindrà. Llavors, si tant els preocupa el medi ambient i la mobilitat en vehicle propi, no facin el quart cinturó, que allò sí que portarà cotxes a les carreteres, no pas els quatre veïns que vinguin en vehicle privat a la piscina. I, per últim, tampoc veiem que no té sentit dues piscines públiques pel malbaratament d'aigua que suposa. Creuen de debò que cal tenir dues piscines públiques de gestió privada al poble en temes de, en una època d'emergència climàtica i sequera. Llavors, per tot això, no podem votar a favor, però tampoc en contra. Llavors, ens abstindrem. Gràcies.
Molt bé. Sí. Finalment, el senyor Miquel Vilanova, en aquest cas portaveu, regidor del grup Arató, que té la paraula.
Moltes gràcies, alcalde. Per la part d'Arató, ens alegrem de que ja fa moltes jornades electorals de que es parla de la famosa piscina i ens alegrem de que arribi. Jo creiem que és un servei necessari en el poble. Ens fa una miqueta de por el sentit de que realment és una macro, amb el projecte vist aquests dies, és una macro piscina, unes instal·lacions molt complexes i es va parlar del tema, com molt bé ha dit el regidor de la CUP, tots vam parlar del tema de la mobilitat perquè vam trobar a falta uns serveis més a prop de la piscina gran de baix i es va parlar i crec que seria important tornar-ho a revisar. També vam deixar clar, que és una cosa que estem una mica perduts, que la piscina aquesta de la que va dalt té previst que la puguem cobrir per poder-la utilitzar durant més part de l'any. Perquè avui també estàvem parlant i parlàvem d'una piscina descoberta. Sí que ens agradaria aclarir si realment quedarà aquesta base i quedarà per poder-la cobrir i utilitzar-la més part de l'any. Gràcies.
Molt bé, si us hi sembla, obrim torn de rèplica. Cedeixo la paraula novament al regidor Joan Creus perquè faci la seva intervenció quan vulgui, Joan.
Molt bé, sí, doncs seguint l'ordre de les intervencions, responent a la portaveu del grup d'Esquerra, evidentment que aquest ha sigut, i com hem comentat ja en l'exposició, és un projecte que s'ha anat debatent els darrers anys. No només ha passat la Covid pel mig, sinó que també hem estat els darrers mesos i gairebé tot l'any anterior en una situació d'emergència pel que fa a l'aigua, que evidentment hem estat amatents i ha sigut una de les qüestions que hem tingut en compte a l'hora de seguir desenvolupant tota la feina que s'estava fent en paral·lel, però que evidentment a l'hora de prendre una determinació i portar avui a aprovació doncs, ha sigut un element extremadament sensible. Com dèiem, aquest és un projecte sostenible, no només mediambientalment, que és el principal, sinó també pel que fa referència a les finances d'aquest consistori, d'aquest ajuntament. El que es planteja, evidentment, nosaltres ja voldríem una piscina que fos 10 vegades més gran i amb tot luxe de detalls. Creiem que és un projecte que, com dèiem, més d'un grup doncs, suposarà una inversió molt important i que, evidentment, no deixarem de fer altres projectes també capdals pel nostre municipi per centrar tots els recursos aquí. Creiem que és un projecte, com deia, tècnicament excel·lent i que està fet a mida de les possibilitats actuals i realistes i responsables d'aquest Ajuntament. El que és intel·ligent, creiem, i que compartim amb els grups, és que això sigui modulable, com he dit també en l'exposició de motius. Per tant, tota aquesta preinstal·lació, preguntava el Miqui, preguntava el Joan, doncs, evidentment, que està, i ho vam comentar tècnicament també a la reunió de la setmana passada, hi haurà la preinstal·lació ja operativa i, per tant, qualsevol nova inversió que vagi a amb l'objectiu de fer millores en la mesura del possible, doncs no suposarà que s'hagi de tirar enrere cap de les qüestions que ja estiguin construïdes. Per tant, creiem que és responsable fer-ho d'aquesta manera. Junts també consultava les qüestions de mobilitat reduïda, que ha sigut una qüestió que es va tractar en la reunió per part de tots els grups. Sí que és veritat que en el plànol podia semblar, no?, que hi ha unes distàncies que són importants, creiem, no?, i així una vegada es veu també en el render, però igual una vegada es fan els mesuraments per part de l'equip tècnic, que són unes distàncies realment estàndards per fer un moviment amb les persones amb mobilitat reduïda, doncs no han de tenir cap problema. En qualsevol cas, una vegada es faci la licitació, és evident que es poden fer canvis que no siguin substancials, però que si són necessaris de fer, doncs també es poden implementar sense problema. El que comentava sobretot la portaveu de la CUP, la Marga, respecte a les condicions de la concessió més vinculades a la gestió, diríem, ja ho vam comentar l'altre dia, no són objecte de debat en aquest ple, es tindran en consideració, tenim uns mesos, gairebé un any, per fer aquesta licitació i per tant, es tindrà molt en compte doncs, quines han de ser les prioritats a l'hora de fer aquesta licitació. Evidentment que és un recurs municipal i es farà doncs, amb la màxima transparència i buscant que l'operador, clar, el que hem de fer és que hi hagi unes condicions el suficientment atractives perquè hi hagi un operador amb condicions, amb experiència, no?, amb expertesa per tirar-ho endavant. Però vaja, que tindrem mesos i que hi farem monogràfics i ens reunirem les vegades que calgui. També ho vinculava amb la relació amb el Club Atlètic, doncs justament el mateix, aquests plecs poden tenir-los, vaja, estan per redactar i evidentment qualsevol proposta vinculada a la col·laboració amb entitats ens hi trobarà. La qüestió dels aparcaments, doncs, la reflexió que vam fer ja en aquestes comissions prèvies, és evident que parlem de prioritzar que l'accés sigui doncs, caminant i caminant, i les persones amb mobilitat reduïda doncs, també tindran la possibilitat d'anar-hi doncs, amb el mecanisme que utilitzi normalment, i si han d'anar-hi amb cotxe, estar en una zona que no diríem que és la més complexa per trobar aparcament. En qualsevol cas, també està prevista que una de les fases sigui l'acondicionament de zones d'aparcament al voltant, i entenem que seran suficients. Com deia, és un projecte prou gran, prou rellevant, com per donar-hi, per perfeccionar-lo al llarg de la implementació de les diferents fases, i no podem anticipar una situació que ara mateix no veiem. Repeteixo, prioritzem l'accés caminat per integrar-ho, no?, en el nucli urbà del municipi. Creiem que és el més sensat. I ja està, ara toca, feia referència a aquesta preinstal·lació de la coberta, ja l'he respost, per tant, aquí estaria. Gràcies.
Sí, si vol li deixo la paraula, sí, a la senyora Dolors Ruiz, quan vulgui.
Gràcies alcalde, gràcies regidor. A veure, no parlem, o sigui, pel fet de voler disposar d'aquests equipaments 365 dies a l'any i que els vestidors siguin utilitzables per al Club Atlètic Castellà, no estem demanant que sigui una instal·lació de luxe, ans al contrari, tenim una instal·lació que per mi el luxe és quan tu et compres una cosa o quan tu fas una cosa i no se li treu tot el profit. Això potser sí que seria un luxe. Coincidim amb el senyor Joan Juni que s'ha de revisar tot el que és el tema d'accessibilitat, perquè la normativa va entrar en vigor el novembre del 2023, aquest projecte es va acabar abans, i, per exemple, en un dels vasos, el que correspon a la piscina de natació, no hi ha cap rampa per accedir-hi, però tampoc s'ha previst com es faria, si amb l'ús d'una cadira o com seria la manera de que es podria accedir en aquesta piscina. Per tant, això entenem que serà revisat. Però ens preocupa molt, molt, no que es prevegin uns pilars o que aquella zona de piscina de carrils pugui sostenir la construcció d'una coberta, sinó que perquè la piscina sigui utilitzable els mesos de fred, els mesos d'hivern, necessitem, a més, que la sala de màquines inclogui també un espai per encabir els desumectadors, els aparells de climatització, per tal de temperar l'aigua. I ara per ara, en el projecte redactat, això no he sabut trobar dintre de les 2.000 pàgines. Ho he buscat arreu. Però, com diu el projecte, es tracta d'un edifici amb una singularitat pel que fa a l'ús. Simplement és una piscina i uns vestidors perquè funcionin només durant els mesos d'estiu. I si s'ha de fer qualsevol canvi, s'haurà de tornar a parlar dels permisos per a aquest projecte. Clar, si això és el que traduïm, si amb les preguntes que vam fer la setmana passada amb els arquitectes, i que no dubtem, no dubtem que aquest projecte que han liderat els arquitectes municipals s'hagi treballat també amb l'assessorament de arquitectes experts en projectes de piscina, però no ens van saber donar una data, no ens han sabut donar uns imports com per dir és que això és una bogeria el fet de replantejar-ho, no tenim dades numèriques per dir que això no és portable endavant i hem de confiar cegament en la decisió de l'equip de govern perquè no ens han donat un pla B per dir potser sí que hauríem de mirar de prioritzar aquestes tasques. Potser falta haver-nos reunit més amb tots aquests 5 anys que fa que estem parlant d'aquest projecte. I, com deia abans, el nostre vot serà l'abstenció.
Molt bé. Jo és que no me'n puc estar d'intervenir al debat. És que igual, no sé si durant aquests 5 anys, amb aquestes reunions, potser aquí ens equivoquem de concepte. Nosaltres el que estem fent és aprovar un projecte de piscina descoberta per l'estiu. Aquest és el projecte que estem aprovant. No estem aprovant un projecte d'una piscina coberta que es pugui utilitzar 365 dies a l'any. Estem aprovant un projecte per una piscina d'estiu, que és l'equipament que en aquest cas manca a Castellà, que l'hem comentat, ens hem presentat a les eleccions recentment, no? Fa tot just un any, precisament amb aquest projecte, ho volíem dur a terme i això s'ha explicitat també durant el mandat passat, ens va resultar impossible donades les circumstàncies, en aquest cas de la pandèmia, però és que nosaltres sempre hem volgut fer una piscina descoberta d'estiu. Això no treu que fent unes obres que es poden contemplar en el futur, en una fase a posteriori després d'aquesta licitació, es pugui fer una coberta i es puguin utilitzar durant més mesos a l'any. Però és que el que estem aprovant és una piscina descoberta d'estiu, disculpeu. No estem aprovant una piscina coberta. Ja tenim una piscina coberta. I aquesta piscina coberta el que farà l'Ajuntament és donar el suport necessari per tal de poder canviar, en aquest cas, aquesta coberta que està malmesa. Però que la piscina coberta ja la tenim. Per tant, jo sobretot, perquè sembla o pot generar certa confusió cap als ciutadans i ciutadanes de Castellà, el que estem aprovant és una piscina descoberta que s'utilitzarà durant aquests 3 mesos d'estiu de manera intensiva i en funció de la situació climatològica segurament es podrà allargar, ja sigui avançant la temporada, ja sigui allargant també la temporada després i davant l'eventualitat de que es puguin fer unes obres per tal de poder cobrir, en aquest cas, aquesta part de dalt de la piscina i es pugui allargar també el seu ús, com passa en alguns equipaments que hi ha en el país, precisament en aquest sentit, doncs, escolta, es contemplarà en funció de quin sigui l'ús. Però és que, vull dir, no en canvi el projecte sempre està claríssim per part nostra, vaja, jo sempre em dic clar que el projecte era fer una piscina d'estiu. Si vostè no considera que sigui necessari fer una piscina d'estiu, doncs escolti, ja està, ho explicita, però no ens vulgui canviar el projecte, aquest és el tema, no ens vulgui canviar el projecte és claríssim i com pot, ja li dic jo, en les 2.000 pàgines no trobarà res del que estava comentant perquè evidentment no hi apareix, perquè és que el projecte s'ajusta a les necessitats d'una piscina d'estiu. Sí, sí.
Jo només volia millorar-li el projecte, no li volia canviar d'entrada. I precisament és una piscina d'estiu, però també uns vestidors d'estiu. I aquí és on vaig. Si nosaltres hem de fer uns equipaments per Castellà i no hem de poder aprofitar-ho al màxim per treballar amb la resta d'entitats esportives i per donar resposta a les necessitats del club atlètic, però en canvi sí que fem un bar que podrà estar obert tot l'any. A veure, la seva piscina ha de ser descoberta, és el seu somni. El somni d'Esquerra era poder fer una piscina que s'utilitzés el màxim de temps possible. I aquí és on sempre ens hi hem posicionat. I quan vam dir endavant a Colobrers, però tinguem en compte el fet de poder fer 365 dies a l'any ús d'aquests equipaments, quan vam tenir també molt en compte el que havia fet el Consell Català de l'Esport dient que ens replantegéssim una piscina coberta, un replanteig que veig que d'entrada ja no teníeu molt clar, perquè si sempre heu volgut una piscina descoberta i no heu donat lloc a la possibilitat de que es pugui cobrir, crec que, i si a més veient la necessitat ara amb el fet de tenir la piscina de Puigverd que estarà sense coberta, ja no tenim piscina coberta a Castellà, doncs la veritat és la piscina que s'aprovarà. No creiem que sigui la millor piscina per Castellà i que es podria fer millor i que ara que estem començant-ho, que encara tenim possibilitats de replantejar-ho, de fer aquesta sala de màquines que puguin cabir, aquests desumectadors, aquests aparells de climatització, potser és ara el moment. Potser és ara que no ens hem posat a tancar-ho. En fi, ja està.
És que insisteixo, vostè el que vol fer és una piscina descoberta i amb un al costat amb una piscina coberta i aquest no és l'interès, en aquest cas, de l'equip de govern tal com ha expressat. És a dir, nosaltres no volem fer una piscina coberta i al costat una descoberta. Nosaltres volem fer unes piscines d'estiu i que existeixi la possibilitat, i això és el que contempla el projecte, el que li ha explicat el regidor, de que en un moment determinat, donada la situació de disponibilitat pressupostària, es pugui cobrir en funció de les necessitats que hi pugui haver. És que no té res a veure, és a dir, no, vostè té un projecte en cap que és el seu projecte, que és absolutament legítim i que l'exposi i dir que no s'ajusta en aquest cas al projecte de l'equip de govern. Pues que nosaltres, jo crec que amb això hem estat sempre sincers. I evidentment que nosaltres volem donar ús en aquest espai, només faltaria. És que té una funció social durant aquests mesos. Miri, precisament avui, Avui és el primer dia segurament dels casals d'estiu de bona part dels nens i nenes de Castellà. I tenim un problema greu amb la làmina d'aigua de piscina exterior en el conjunt del municipi. Per això el que fem i el que diem és que Castellà necessita unes instal·lacions de piscina d'estiu que estiguin al nivell. I evidentment el que hem de fer també és treballar per tal de poder fer aquest canvi en aquesta coberta que està malmesa de la piscina coberta, perquè també té un ús segurament molt més intensiu durant tot l'any. I per tant jo crec que una cosa no és incompatible amb l'altra, i que si a més després es veu la necessitat, perquè una cosa ja li dic jo, aquesta segurament és de les inversions més importants que fa l'Ajuntament durant els últims 5 o 6 anys, sense cap mena de dubte. I per tant, el que no podem fer és anar incrementant aquest projecte, doncs vinga, posa-li més coses i més coses i més coses. Nosaltres hem estat sempre exemple d'aplicar criteris de prudència. I per tant, el que fem és, primer, amb una empresa que ens ha estat assessorant i que vostès coneixen, que han participat en aquest projecte, i atenent també a bona part de les peticions que vostès es van fer arribar, vam incrementar la làmina d'aigua i vam incrementar també la quantitat de vestidors, això durant el mandat passat. I ens sembla que aquests vestidors, doncs segurament quan hi hagin activitats esportives a les pistes d'atletisme, doncs evidentment no treu que també es puguin utilitzar per tal de poder dur a terme els campionats i les trobades que es puguin dur a terme sempre i quan hi hagi necessitat al respecte. Jo crec que vostè està demanant més del que en aquests moments som capaços. Evidentment que a tots ens agradaria poder tenir no una piscina coberta sinó dues, i no una piscina descoberta sinó tres, però el que podem en aquest cas poder finançar amb les nostres disponibilitats pressupostàries és un projecte d'aquestes característiques que jo crec que després d'analitzar-lo podem dir que està a l'alçada del que necessita un municipi en aquests moments, tenint clar que hi ha hagut un dèficit de làmina d'aigua de piscina exterior d'estiu en aquest municipi durant molts anys, i que ens sembla que d'aquesta manera estem saldant un deute amb el municipi, amb una infraestructura que malauradament és cara per si mateixa, però que realitza una funció social absolutament necessària i imprescindible, especialment atenent també aquesta situació climàtica que malauradament sembla que durant els propers estius també tindrem. Aquest és un espai, jo no sé si podrem obrir 3 o 4 mesos, espero que evidentment quants més mesos es puguin obrir millor, pràcticament de fet les piscines ja es podrien començar a obrir a finals del mes de maig i es podrien tancar segurament cap a mitjans del mes de setembre, però que tenen una funció social importantíssima. A mi m'agradaria també reivindicar precisament aquest paper que tenen, és a dir, els mesos que estan obertes s'acaben convertint en un epicentre de coses importants que passen en el municipi, i especialment tenint en compte aquesta situació climatològica que malauradament no, tot apunta que no canviarà en el futur. Jo crec que és un projecte que m'agradaria també en aquesta última intervenció poder agrair a totes les persones que hi han participat. És un projecte molt complex, és un projecte d'aquests únics, d'acord, i que per tant, diguem-ne, que des del Departament d'Urbanisme, juntament amb tot l'assessorament extern que s'ha estat treballant, jo crec que es mereixen també el reconeixement, o almenys per part de l'equip de govern, en relació a la gran tasca que han fet, perquè és una infraestructura que és en si mateixa molt difícil de dissenyar per tal de poder atendre les necessitats que té un municipi, en aquest cas de més de 20.000 habitants, de 25.000 habitants com és Castellà del Vallès. Molt bé, doncs si els sembla passaríem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació en aquest cas de les obres de construcció d'una piscina municipal. Vots en contra de la proposta? Abstencions? S'absteu grup d'Esquerra, el grup de la CUP. Vots favorables? Vota favorablement el grup d'Ara Toca, el grup de Junts per Castellà i també l'equip de govern. Passem ara al punt 7è, aprovar definitivament l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera. Cedeixo la paraula ara al regidor responsable de cicles de l'aigua, també tinent d'alcalde, senyor Pepe Leiva, perquè faci l'explicació del punt, quan vulgui.
Gràcies, alcalde. Avui portem a ple l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera. Atès que per l'acord de ple la sessió ordinària de 2 d'abril 2024 es va aprovar inicialment el text de l'ordenança, atès que en data 4 de juny va finalitzar el tràmit d'exposició pública sense que es presentessin al·legacions ni reclamacions, atès que cal dotar al municipi d'un instrument solvent que ajudi a fer front a la situació, es creu necessària l'aprovació de l'ordenança específica que recull les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera. És per tot això que Proposem al ple acordar, primer, l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera i, segon, publicar aquest acord. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Intervencions per part dels diferents grups municipals. Sembla que no hi ha intervencions, per tant, amb el permís del regidor, passaríem directament a la votació d'aquest punt setè, aprovar definitivament l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera. Vots en contra de la proposta? Abstencions? Vots favorables? S'aprova per unanimitat. Passem ara al punt vuitè, aprovar les festes locals per l'any 2025. Cedeixo la paraula a la regidora de Cultura, la senyora Joana Borrego, perquè faci l'explicació del punt. Quan vulgui, Joana.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Portem a ple l'aprovació de les festes locals pel proper any 2025. Quins dies serien? El dimecres 19 de març, Sant Josep, i el dilluns, dia 15 de setembre, Festa Major.
Molt bé. No sé si hi ha intervencions en relació a aquest punt de l'ordre del dia. Si no n'hi ha, passem directament també a la votació de l'aprovació de les festes locals per l'any 2025. Vots en contra de la proposta? Abstencions? Vots favorables? Tots aprovem això de les festes. Passem al punt 9. En principi es va comentar en comissió informativa aprovar inicialment el text de reglament d'honors i distincions dels membres de la Policia Local de Castellà del Vallès, l'equip de govern, que va prendre la iniciativa en relació a aquest punt de l'ordre del dia. De moment el mantindrà sobre la taula per tal de poder fer una revisió exhaustiva i, per tant, en tot cas, continuarem parlant a la propera comissió informativa de la sessió plenària que tindrà lloc el proper 22 de juliol. Punt desè, assumptes sobrevinguts. Si el senyor secretari no m'informa el contrari, en principi no n'hi ha, i passaríem a la part deliberativa i de control. En aquest cas hi ha una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra que porta per títol Moció Centre Feliuenc, que és un assumpte que va quedar sobre la taula en la darrera sessió i que cedeixo en aquest cas la paraula a la regidora del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Susan Gali, perquè faci l'explicació del punt. Quan vulguis, Susan.
Gràcies. Llegiré la moció que porta per títol Centre Feliuenc. Bé, el Pla Especial de Catàleg de Castellà del Vallès recull el Centre Feliuenc dins del conjunt format pel nucli agregat més antic del municipi de Castellà del Vallès, originant el procés històric del nucli de Sant Feliu del Racó. Juntament amb la plaça Doctor Puig, l'església, un habitatge catalogat com a arquitectura modernista i altres construccions, el centre forma part del conjunt més emblemàtic del nucli antic. Segons la plana web de l'Ajuntament, el Centre Feliuenc està catalogat com un espai social i cultural. El directori descriu el centre com el centre recreatiu de l'entitat que du el mateix nom i lloc de reunió dels veïns de Sant Feliu del Racó. També especifica que l'immoble consta de tres espais, una botiga de productes de primera necessitat, el soterrani, un cafè-bar, planta baixa i un local de l'associació, primer pis. En consultar les bases del concurs per l'arrendament del bar-botiga del Centre Feliuenc, l'Ajuntament declara que es va adquirir la parcel·la per subhasta pública l'any 1999 per preservar el caràcter cultural i social de l'immoble i de les activitats que s'hi porten a terme, en benefici dels mateixos veïns i residents de Sant Feliu del Racó. Així, el Centre Feliuenc va passar al patrimoni municipal sota la qualificació d'equipament públic afecte a un servei públic, ús social, cultural i recreatiu. Si bé aquest edifici en el passat va albergar bona part de la vida cultural de Sant Feliu, fa anys que el centre està en un evident aspecte de deteriorament. El local situat al primer pis, segons l'Associació de Veïns i altres entitats, no es pot utilitzar perquè es troba en condicions inadequades per realitzar cap mena d'activitat. Sembla que quan hi ha persones en aquest pis cau sorra del sostre a la gent que està consumint a la planta baixa. Molts veïns denuncien des de fa temps el mal estat de l'immoble. Portes esbotzades, vidres tancats, brutícia, lavabos en pèssimes condicions, etc. No és la primera vegada que es posen de manifest aquestes condicions de deteriorament. De fet, el mateix Ajuntament va exigir a l'arrendatari a complir diferents actuacions en l'immoble el 2012. Així ho recull el document de pròrroga del contracte d'arrendament del bar i botiga del centre. En aquest document, aprovat per Junta de Govern Local, l'actual consistori va aprovar una pròrroga de 12 anys al mateix sol·licitant que feia 10 anys que gestionava l'immoble a canvi de tres actuacions diferents. Una, millorar les condicions d'accés als lavabos que es troben a la part posterior del bar mitjançant la formació d'un cel obert. Dos, millorar les condicions del local situat a la planta superior, actualment amb poc ús, amb zero ús, amb la finalitat que es puguin utilitzar per actes que organitzi l'Ajuntament o els propis veïns i ampliar també l'oferta de l'espai del restaurant. I tres, millores en la cuina, ventilació, nous equips, pintat de la sala, etc. A més, des d'Esquerra vam presentar el 26 de febrer de 2019 al ple una moció que portava per títol Centre Feliuenc, en el que també es posava de manifest l'estat inadequat del centre per realitzar qualsevol mena d'activitat i es demanava els següents acords. 1. Iniciar amb caràcter urgent les intervencions necessàries per tal que el local es pugui tancar i evitar així el seu ràpid deteriorament. 2. Determinar qui ha de ser el responsable o el dipositari de les claus d'accés. I 3. Dinamitzar el local per tal que es puguin desenvolupar activitats culturals, socials o de lleure. La proposta es va desestimar per 11 vots en contra dels regidors de Som de Castellà, PSC. L'actual consistori va argumentar que l'Ajuntament havia requerit al llogater prendre les mesures necessàries per tal de garantir el bon estat de conservació i seguretat del conjunt de l'immoble. També es va afirmar que l'ús i les activitats que realitzessin en l'espai no corresponia a l'Ajuntament de determinar-les, tot i publicitar en diverses ocasions i per canals oficials els seus usos socials i culturals del centre. De fet, el mateix document de pròrroga del contracte del 2012 s'especifica de manera explícita que el centre Feliuenc és un equipament associatiu i que les activitats del centre no es plantegen com una iniciativa purament privada, sinó com un servei públic cap al veïnat de Sant Feliu. A banda de l'estat de deteriorat de tot l'immoble, el centre Feliuenc és un equipament municipal que avui en dia encara no compleix les condicions d'accessibilitat que preveu el marc normatiu de Catalunya. Si bé s'hi pot accedir a través d'una rampa, aquesta no compleix les característiques mínimes per garantir-ne l'accessibilitat. El pendent és massa pronunciat, requereix un sobreesforç per qualsevol usuari amb cadira de rodes o mobilitat reduïda, i el pendent pot posar en risc la seva estabilitat. Els lavabos tampoc són accessibles ni estan adaptats, per entrar-hi cal superar un bordó i no hi ha l'espai necessari per accedir-hi amb cadira de rodes. Tampoc consten de cap aparell sanitari auxiliar de suport i subjecció. Tenint en compte que la pròrroga de 12 anys que es va atorgar al contracte inicial d'arrendament del bar-botiga del centre Feliuenc finalitza el juliol de 2024, cal definir correctament l'objecte i finalitat del nou contracte i establir criteris d'adjudicació basats en la transparència, l'ètica, la participació, la cogestió, el rendiment de comptes, la sostenibilitat, l'accessibilitat, etc. El centre Feliuenc s'ha d'entendre com un instrument clau per la promoció de la responsabilitat social i per assolir una economia més inclusiva, sostenible, social i solidària. A més, tenint en compte les característiques i problemàtiques residencials que arrossega el veïnat de Sant Feliu del Racó, és prioritari que el centre Feliuenc esdevingui un espai de socialització. Cal generar en urbanitzacions i termes municipals apartats del nucli urbà espais d'acció i coordinació per evitar l'aïllament social. L'objectiu de les institucions públiques ha de ser promoure associacions cíviques, culturals, esportives, lúdiques i entitats de veïnes i veïns, oferint i facilitant espais municipals adequats. Per tots aquests motius, proposem al ple de l'Ajuntament de Castellà del Vallès l'adopció dels següents acords. 1. Realitzar un estudi sobre l'estat actual de l'edifici municipal del centre Feliuenc amb la participació de les diferents associacions veïnals i culturals feliuenques per determinar les mancances i necessitats veïnals actuals. 2. Dissenyar un pla estratègic per determinar les línies d'actuació municipal necessàries perquè l'edifici del centre Feliuenc esdevingui un edifici municipal accessible, sostenible i que ordeni els espais de les dues plantes de l'edifici perquè es puguin destinar a entitats i associacions del municipi. 3. Remodelació i reforma integral de l'edifici segons les actuacions derivades del pla estratègic. 4. Incloure criteris socials, ambientals i ètics en el contracte públic d'arrendament del servei de restauració i botiga del centre. 5. Donar preferència a l'hora d'adjudicar l'arrendament a projectes de cultura comunitària, transformació social i difusió cultural i que involucrin agents i comunitats en processos col·laboratius, com les cooperatives, i que s'articulin des de la participació i la cocreació. I 6. Realitzar auditories, seguiments de gestió o qualsevol altre mètode que permeti el control i seguiment de l'activitat dut a terme per l'arrendatari durant l'execució del contracte. Gràcies.
Molt bé, per part de l'equip de govern respondrà en aquest cas el regidor responsable de temes de via pública i també d'urbanitzacions, el senyor Pepe Leiva. Quan vulguis, Pepe, tens la paraula.
Gràcies, alcalde. Primer de tot, agrair a la regidora d'Esquerra la predisposició a deixar sobre la taula la moció i intentar negociar els acords, tot i que finalment no va poder ser-hi. Dintre d'aquests acords nosaltres proposàvem quatre punts, un que era establir que la sala polivalent de la part de dalt i de la part de la casa adjacent quedés fora de la concessió, que donava resposta a una part de les que proposàvem, obrir un procés de participació amb les entitats de Sant Feliu de Racó i entitats actuals per determinar els usos socials i culturals dels espais que es troben de la concessió, tant de la sala polivalent de dalt com de la part de la casa adjacent que quedés fora de la concessió per temes d'associació de veïns i per temes de poder fer temes culturals. Tercer, que l'Ajuntament, com a altres concessions, farà el seguiment de la concessió, així com de l'activitat, com vosaltres estàvem proposant, incloure criteris socials, ambientals i ètics en el contracte públic d'arrendament en el servei de restauració de la botiga del centre. Aquests acords que nosaltres li vam proposar recollien gran part de les seves propostes, per tant, nosaltres, vist la impossibilitat d'arribar a aquest acord i veient que vostès mantenen els acords inicials, més enllà d'entrar en els seus, el nostre vot serà en contra de la moció.
Molt bé. Sí, més intervencions. Sí, per part del grup de Junts per Castellà té la paraula el senyor Lluís López.
Gràcies, alcalde. Bé, nosaltres ens hem mirat aquesta moció amb molt d'interès pel que suposa per al veïnat de Sant Feliu. Li hem donat moltes voltes. Hi ha coses amb les que coincidim, moltes coses amb les que coincidim, però hi ha d'altres que ens han grinyolat una mica. I segurament amb l'anàlisi que ha explicat ara el regidor Leiva sobre la seva proposta particular de l'equip de govern, doncs estem veient que nosaltres estem bastant en aquesta línia amb molts dels arguments. I és que estem d'acord en que, evidentment, l'edifici ha d'estar en condicions, no només per complir la normativa, sinó també perquè és un patrimoni municipal i s'ha de conservar i ha d'estar a plena disposició pel veïnat de Sant Feliu. Però hi ha altres qüestions, com deia, que pensem que s'han barrejat una mica. Vincular el que és la concessió amb els usos dels espais, l'estat i conservació de l'edifici, segurament això venia perquè de l'anterior concessió, de la concessió que hi ha vigent fins ara, doncs havia fet dependre una mica el manteniment, el concessionari, a canvi doncs, de poder estar més temps. Però són conceptes que creiem que s'han de desvincular completament i que aquí nosaltres a la moció doncs veiem que estan una mica com barrejats, com deia abans. L'estat i conservació de l'edifici, que sigui el primer punt, evidentment això com a patrimoni municipal hem de seguir-lo molt de prop des de l'Ajuntament i és una qüestió que ja l'equip de govern ja ens ha comentat diversos cops que s'estava supervisant i hi havia tècnics que hi estaven treballant. Una altra qüestió és la de la concessió. Què passarà amb el contracte un cop que finalitzi l'actual? Si el concessionari actual continuarà, hi haurà una altra persona, això no ho sabem, però evidentment nosaltres creiem que no cal incloure la moció, que es farà amb criteris de transparència i amb totes les garanties que ens ofereixen tant el personal tècnic de l'Ajuntament com des de secretaria i intervenció també. I un tema que creiem que és fonamental i que ha comentat també el regidor Leiva, el tema dels usos, per nosaltres això està en mans del veïnat de Sant Feliu. És la gent d'allà que ens ha de dir o que ha de dir als tècnics que facin els estudis i que preparin tot el procés de conservació i de remodelació de l'edifici, què és el que necessiten i a partir d'aquí doncs tots els treballs enfocar-ho a que això es faci de la millor forma per respondre a aquestes necessitats. Per tant, bueno, nosaltres, ja dic, tenim aquest interès en que això es faci, en que l'estat de conservació de l'edifici sigui el que ha de ser, que la concessió, que és un tema que ja està regulat també en el seu propi procés, doncs seguirem de prop, perquè sigui, com deien vostès, amb totes les garanties, però això sí, creiem que la intervenció del veïnat és imprescindible, no només amb el primer punt que els acords acollien, de realitzar un estudi sobre l'estat actual de l'edifici municipal amb la participació de les entitats veïnals i culturals. Penso que han d'estar a tot el procés, precisament per això, per dissenyar aquell edifici que necessiten i que s'adapti més al resultat final del que ha de ser. Després, arribant al punt, això ho podríem entendre, no? Els punts 1, 2 i 3 dels acords que plantegen, però és el cinquè el que nosaltres més ens costa potser d'acceptar tal qual. Ja que diem que han de ser el veïnat qui determini què és el que es fa amb els usos de l'edifici, creiem que això no ha d'estar vinculat a l'hora de l'adjudicació de l'arrendament. Clar, l'arrendament que sigui amb un determinat conjunt de criteris em sembla perfecte, però sense intentar tancar-ho tant com veiem que és amb aquest punt. Bé, no sé, ja dic, tenim aquesta voluntat de que això tirés endavant, no serà perquè l'equip de govern hi votarà en contra. Nosaltres tampoc ens convenç al 100%, per tant, tot i tenir aquesta voluntat de que sortís alguns temes, alguns punts que es poguessin tirar endavant, nosaltres ens abstindrem.
Moltes gràcies. Ara cedeixo la paraula, en aquest cas, a la Marga Onzins, portaveu del grup de la CUP.
Gràcies, bon dia. Nosaltres hem anat a parlar amb gent de Sant Feliu perquè ningú de l'assemblea som de Sant Feliu i, evidentment, el que no farem mai és els savis i anar a Sant Feliu a dir-li a la gent que com han de gestionar aquell entorn que nosaltres, per distància i per llunyania, doncs no utilitzem. I a mi les persones de Sant Feliu que he consultat, que estan en aquesta associació, estan absolutament a favor d'aquesta moció, diuen que és una moció molt vàlida, que si poguessin estarien aquí i votarien a favor i que doncs, jo hi confio plenament en els seus criteris. En vam estar parlant, evidentment ara aquí acabo de fer un resum molt, molt resumidíssim, no? Però evidentment amb tot el que em van dir tenien tota la raó del món, evidentment s'ha de posar el veí sempre al davant, millor que ells que són els que en fan ús no saben com es pot aprofitar allò de la millor manera, i en tot cas nosaltres com a gestors del públic és els que hem de mirar doncs, com donem resposta a aquestes necessitats, a aquestes inquietuds i a aquest voler fer dels veïns. Però crec que tancar-nos en banda de dir nosaltres no ho faríem així, per tant ens tanquem a banda, creiem que és un error. Llavors nosaltres, evidentment, estem absolutament a favor d'aquesta moció i votarem a favor.
Sí. Molt bé, ara cedeixo la paraula al senyor Miquel Vilanova, del grup Ara Toca, quan vulguis, Miquel.
Moltes gràcies, alcalde. Agrair la feina feta per Esquerra, pel treball, per l'esforç. Podem estar més d'acord, menys d'acord, però una gran tasca i l'esforç està aquí palès. Senyor Leiva, sí que demanaríem a l'equip de govern més comunicació amb la resta de grups. La concessió vens el pròxim juliol i per no trobar-nos en aquestes situacions, potser abans en algunes reunions, a dia d'avui no tindríem aquestes diferències o punts de vista, perquè jo crec que pràcticament en molts punts s'està parlant de lo mateix des de l'equip de govern que des del que presenta Esquerra. A nivell de distància, com estem aquí, com estarà Sant Feliu, sabem, per la gent que coneixem d'allà, que és un lloc molt emblemàtic a Sant Feliu i desitgem la correcta recuperació de l'espai que està en un estat deteriorat, que és la realitat, una recuperació necessària. ¿Vale? I llavors atendre a la gent de Sant Feliu, els veïns, i donar-li els usos necessaris per a ells. Un cop, no cal dir res més perquè estaríem repetint tots el mateix. Nosaltres, tot agrair la feina d'Esquerra, en aquest cas ens abstindrem, tan sols perquè estem parlant tots del mateix i potser calia haver esperat el juliol a haver fet pues, quins passos havia donat l'Ajuntament i quin resultat teníem. De totes formes, els agraeixo molt la feina. Gràcies.
Bé, obrim torn de rèplica. Té la paraula, en aquest cas, el grup proposant, el grup d'Esquerra Republicana, la senyora Susan Galí, quan vulgui, Susan.
Bueno, en aquest cas començaré pel final perquè bueno, agrair-te que ens agraeixis la feina perquè bueno, és una moció que ens ha portat molt de temps fer-la, per això l'hem presentat com just a finals, no? Estàvem esperant una mica i l'hem presentat molt apurant de que s'acabés la concessió perquè sí que estàvem intentant esperar una mica aviam si l'Ajuntament movia fitxa i, bueno, i era una moció que bueno, l'hem treballat molt i gràcies per veure la feina. I sí, molts dels acords que ens presentàvem en aquest cas el regidor, són gairebé idèntics dels que presentàvem des d'Esquerra. El que passa, com ja hem contestat al mail, no veiem en cap d'aquests quatre acords que l'Ajuntament es comprometi a remodelar o a restaurar cap part de l'edifici. I això és el que des d'Esquerra hem dit. Que era un punt molt important per nosaltres, era un dels punts més importants, aquest i el de la consulta veïnal eren els dos punts claus, que era que hi hagués un compromís polític del PSC en què hi hauria una partida pressupostària, hi havia una inversió econòmica des de l'Ajuntament per remodelar una part, el que algú d'aquell edifici, perquè realment l'estat en el que està, vull dir, bueno, ja ho he explicat en la moció, i si jo sóc veïna de Sant Feliu i si podeu anar-hi ho veureu, i era com aquest punt era molt clau per nosaltres que hi sigués. Agrair la disponibilitat també, i crec que encara que no surti endavant aquesta moció, crec que tiraran endavant moltes coses, i amb això estem molt contents. I també gràcies, Marga, per preguntar als veïns d'allà. De fet, nosaltres vam fer una consulta abans de les eleccions municipals, vam anar allà, vam preguntar al veïnat, hem estat en contacte amb l'associació de veïns, i bueno, és una feina que l'hem treballat amb gent d'allà. Vull dir que no és una feina no és una moció que ens hem inventat com a grup, sinó que ha format molta gent part d'aquesta moció. I en referència amb Junts, hi ha moltes coses que no he acabat d'entendre de la teva exposició, em sap molt greu. Crec que hi ha la majoria de punts, com ja hem reiterat diversos cops, són pràcticament idèntics. No sé si és que potser despista el fet de realitzar un estudi sobre l'estat anal, potser ha sigut aquesta terminologia, però per mi un estudi implica, ho posa, la participació de les diferents associacions veïnals, culturals, sanfeliuenques. Jo crec que aquest punt, que és el primer, i queda força clar. Igualment, si hagués sigut un tema de potser canviar terminologia, haguéssim estat molt oberts a parlar-ho, i creiem que en un mes i mig que portem amb aquesta moció hi ha hagut temps suficient com per poder-nos reunir, per exemple, i canviar terminologia o el que no acabés de quadrar. En tot cas, estem contents perquè el que sí que volem és posar Sant Feliu en el plenari, i ho hem fet i espero que ho tornem a fer. I res, moltes gràcies.
Molt bé. Sí, el senyor Pepe Leiva també vol intervenir, quan vulguis, Pepe.
Sí, ràpidament, a nivell del que plantejava la regidora, a nivell de compromís, nosaltres el compromís que tenim és entrarem que primer que ha de tenir el compromís és el nou operador que tingui que entrar en fer les modificacions o allò que surti dintre del pla de condicions, i el compromís de l'Ajuntament era d'aquests espais que recuperaven, tant de la part de dalt com de la casa adjacent. Està clar que per poder fer després aquests usos socials i culturals, l'Ajuntament hauria de fer algun tipus d'intervenció, i això ja estava recollit no en el pressupost d'aquest any, per lo que és normal, sinó en funció de les possibilitats ho farien a partir de l'any següent. Nosaltres al final hem d'intentar aprovar aquells acords que podem complir. Allò que no podem complir no podem aprovar-ho, i n'hi ha coses que dintre del, com bé deia el regidor de Junts, hi ha part dels acords que tenien aquí, sobretot en el punt número 5, que a nivell legal nosaltres els serveis jurídics plantejaven que no hi havia possibilitat de poder acordar, perquè la legislació patrimonial vinculada a la de contracte no preveu aquest supòsit de restricció, com planteja aquest punt. La preparació i adjudicació del contracte d'arrendament s'ha de fixar en la qual la part que permet valorar el fi per la llei de contracte, la qual permet valorar el fi amb el que es juga, però no restringir el subjecte. O sigui, al final no podem aprovar d'un punt que digui d'una preferència. Però, bueno, en tot cas, com vostè deia al començament, també hem fet la reunió, hem intentat arribar a un acord. Al final no ha pogut ser, però, bueno, estem satisfets en que intentem veure com podem gestionar el futur. I una cosa també molt important, que tothom diu que ha parlat amb nosaltres, tenim contacte permanent amb l'Associació de Veïns, hem fet reunions amb l'Associació de Veïns de Sant Feliu, i estem en permanent contacte i en tot cas nosaltres també part d'aquesta opinió que tenen aquí també està parlada amb la ciutat de veïns.
Molt bé, doncs si els sembla passem a la votació d'aquesta... Ah, sí, el senyor Juni? No, el senyor Lluís López, molt bé, com vulguis.
Gràcies, alcalde. Només volia puntualitzar que no es tracta d'un tema de concepte de si està escrit d'una manera o d'una altra, sinó del que parlava, ho ha fet amb molt més coneixement que jo, el regidor Leiva, sobre el tema del contracte, el tema de la concessió, i per una altra banda, una altra cosa que també ell ha comentat abans, que és la desvinculació dels espais que no són ni la botiga ni el bar. Clar, és el que nosaltres explicàvem abans. Es tracta de que hi ha com una mica de confusió, es parla d'una cosa, de l'altra, es parla de tot plegat i al final aquest parla de tot plegat és on no veiem la claredat del contingut de la moció. Per això dèiem que respecte de la concessió hi ha tota una sèrie de normativa que especifica com s'ha de dur a terme aquesta concessió i per una altra banda parlem dels espais que no són ni el bar ni la botiga. Aquests espais que han de ser d'ús comunitari, d'ús de les entitats de Sant Feliu, doncs aquí és on nosaltres dèiem que no podem entrar, han de ser la gent de Sant Feliu que determini què és el que necessita i què és el que s'ha de fer. Per això deia que segurament en conjunt hi ha molts conceptes que compartim, moltes idees que compartim, però que tal i com ho recull la moció per a nosaltres no està ben recollit del tot. Merci.
Vale, en tot cas, ell aquí en aquest cas, per exemple, ha especificat el punt 5, el regidor Leiva, és una cosa que ja vam estar també consultant, que, o sigui, jo crec que donar preferència no és restringir, sinó que es presenten, tu a la concessió pots dir que dones preferència. Bueno, això és el que jo m'he estat informant. Llavors, no és restringir a que si no ets cooperativa, per exemple, no pots accedir a aquesta concessió, perquè aquí no posa restringir, donar preferència. És a dir, que si de tots els que es presenten hi ha una cooperativa, amb altres criteris es valora i llavors, per exemple, tu pots també posar que dones preferència a aquells que presentin un projecte cultural, no? Això ho pots incorporar. Doncs lo de que siguin projectes com per exemple les cooperatives, jo diria que sí que es pot incloure com a donar preferència, no com a restricció de que només es puguin presentar cooperatives, sinó que si hi ha algun projecte cooperativista que es doni preferència. Jo, pel que hem estat consultant, sí que es podria fer. Però bé, el tema que dius de confusió sobre que es barreja botiga, bar amb els espais és que actualment la concessió és així. Vull dir, actualment, si tu llegeixes tota la concessió, tot està cedit a l'arrendatari. Vull dir, no és una cosa que jo hagi barrejat, que després el regidor ens ha donat aquesta opció i em sembla supervàlida. Vull dir, és genial que es tregui de la concessió. Però vull dir, no és un tema que Esquerra hagi barrejat, sinó que la concessió ja era així. Ara, la solució aquesta que presenta, per exemple, a nosaltres ens sembla estupenda, perquè sempre preval, nosaltres el que volem és que sempre prevalgui el veïnat de Sant Feliu del Racó, que decideixin ells i que s'ho gestionin ells. Com més espais tinguin autogestionats, millor. Això està clar. Gràcies.
Sí.
Sí, sobretot el company d'Ara Toca, el Miqui Vilanova, és que deia allò de la reunió, tens raó, i demana disculpa en aquest cas, però estaven intentant poder negociar amb Esquerra el conjunt de la moció i en funció del resultat o no resultat que poguessin tenir, sí que anaven a proposar, que s'havia oblidat en aquest cas a aquesta exposició, és dir que properament convocarem a tots els grups per poder fer una mica, ja no molt gràfic, sinó una reunió per explicar com queda el ple de condicions i com treurem la concessió i farem una reunió amb tots els grups municipals. Gràcies.
Molt bé, jo només el matís, és a dir, amb una licitació pública tu has de garantir la igualtat d'oportunitats de totes les empreses que puguin concórrer, sigui una SA, sigui una cooperativa o sigui el que sigui. Una altra cosa és que a l'hora de valorar tu posis com a condició per tal de poder valorar que hi hagi un pla que tingui a veure amb les activitats culturals, però fixa't, totes i cada una de les empreses tindran l'oportunitat de poder concórrer amb l'igualtat de condicions i presentar el seu pla d'activitat cultural. Per tant, no pot ser exclusiu només a que la fórmula d'una determinada empresa, sigui cooperativa S.A., permeti en aquest cas una valoració diferent, sinó que, no, bueno, clar, és el que estàs plantejant aquí, que hi hagués una empresa que fos cooperativa si tingués preferència. No, perquè és que aquest concurs, evidentment, es presentaria algun tipus d'al·legació per part de la resta d'empreses. El que es valora és l'oferta. I, per tant, en l'oferta es valora doncs, quins són els requisits econòmics, quines són les millores que podrien establir, quin tipus de dinamització, atenent a tota una sèrie de criteris que haurien d'aparèixer en aquesta concessió, doncs, haurien d'atendre. Però, en aquest cas, a la mateixa fórmula de l'empresa, això no pot ser valorat perquè, evidentment, no estarien en igualtat de condicions la resta de sol·licitants, en aquest cas, doncs, d'aquesta concessió. I que, per tant, doncs, en aquest cas, això no seria viable de cap de les maneres. Bueno, en qualsevol cas, feta l'exposició, jo crec que d'una manera molt clara cadascú ha pogut expressar quin és el condicionant. Si els sembla, passaríem a la votació d'aquesta moció presentada pel grup municipal d'Esquerra sobre el centre Feliuenc. Vots en contra de la proposta i vot en contra, en aquest cas, l'equip de govern. Vots abstencions. S'absté el grup de Junts per Castellà i també el senyor Miquel Vilanova d'Aratoca. Vots favorables, vota favorablement la CUP i Esquerra Republicana. En principi passaríem ara al punt 12, que són les proposicions i mocions sobrevingudes, que sembla que no n'hi han, i faltaria el punt 13, que són els precs i preguntes. En junta de portaveus ha comentat la portaveu del grup de la CUP, la Marga Unzins, que ha formulat avui mateix una sèrie de preguntes i també un prec que seran respost d'acord de manera escrita tan aviat com sigui possible. Quan vulguis, Marga.
Moltes gràcies, bon dia. Sí, sabem que les hem presentat molt justes i que no pretenem que es responguin ara aquí a viva veu, sinó per escrit. La primera pregunta és que encara no hem rebut resposta de la pregunta feta al ple d'abril sobre la plaga de l'escarabat vespa barrinador de les Moreres del carrer Caldes. Ho he mirat, ho he rebuscat i no l'he trobat. Vull dir, he mirat fins i tot a la paperera i a la brossa i tal, però no ho he trobat, però bé. I l'altra pregunta, la nova, des del 2018 que es parla del pla del riu Ripoll. De manera regular, l'actual ens informa de les actuacions que s'estan fent. Ara mateix es parla del projecte El riu teixint fils de vida. No sabem fins a quin punt aquest projecte segueix el camí del pla del qual ja se'n parlava el 18, ja que ara es parla de projecte turístic i d'una infraestructura que uneixi el parc de Sant Llorenç amb el de Collserola i la ciutat de Barcelona. Per tot això, nosaltres voldríem saber en quin punt està el pla del riu Ripoll que es va presentar el juliol del 18? S'estan assolint els objectius en temps i forma? Quins no s'han assolit? Per què? Quines actuacions s'han fet i quines de les previstes no? I si és que no, per què? Com afecta la visió que hi ha ara intermunicipal del projecte al nostre propi projecte? Hi ha algun canvi significatiu? Quin? Hem deixat de banda alguna actuació per prioritzar les que s'engloben al nou projecte? Quan es parla de turisme, quina previsió es té de persones que en farien ús a peu i en bici? S'ha tingut en compte una xarxa de camins per fer a peu, en bici i a cavall que ja es va dissenyar per encàrrec del Consell Comarcal o es partirà de zero com si res? Quina calendarització hi ha? Amb quin pressupost es compta? Com es gestionarà i mantindrà tot aquest pla, visites, plafons informatius, itineraris virtuals, el que sigui?
Aquest és un projecte del Consell Comarcal que es van obtenir uns fons, en aquest cas, del Next Generation, precisament en temes de turisme i sostenibilitat. I, per tant, ja li puc avançar que això està en procés de licitació. Si no s'ha aprovat, està a punt d'aprovar-se, però, evidentment, qui és l'administració actuant aquí és el Consell Comarcal, evidentment, atenent a les peticions que en el seu dia van rebre de tots i cada un dels diferents municipis. Hi ha intervencions de tot tipus, bàsicament és poder fer absolutament transitable amb bicicleta, a peu i amb d'altres mitjans de transport al conjunt del riu Ripoll. En aquest cas, el lloc on es farà la inversió més important és Castellar del Vallès, entre altres coses, perquè és el que tenim més tram de riu Ripoll, tenim 14 quilòmetres de riu Ripoll, i el projecte jo crec que li podrem ensenyar sense cap tipus de problema, o si no, segur que els seus companys consellers, barra consellera comarcal que té allà el Consell Comarcal, també pot fer la petició d'informació i, per tant, doncs, ho pot rebre sense cap tipus de problema.
D'acord, gràcies. Si més que res, a veure com encaixaven el projecte que tenim com a municipi i el que ve ara del...
Són actuacions que no es van poder desenvolupar i bàsicament són actuacions que afectaran precisament en les zones que no s'hi ha fet una actuació municipal. Per tant, estem parlant des del Pont de Torell fins al municipi de Sant Llorenç, per una banda, i després a la zona més a tocar també amb el límit territorial del terme municipal de Sabadell.
D'acord, gràcies. I el prec era... A l'article 75 del ROM i diu textualment en el seu punt E disposar d'un despatx en les dependències municipals per reunir-se de manera independent i rebre visites. Sempre que ho hem comentat, se'ns ha respost que podem demanar una sala del mirador sense problemes. I és cert, sempre hem pogut disposar d'una sala. No obstant, creiem que aquesta situació vulnera els nostres drets per diverses raons. El mirador té un horari que no sempre s'adapta als nostres horaris d'assemblea i això genera situacions irregulars. Situacions que s'han resolt amb bona voluntat per part de tothom, és cert, però creiem que no és la millor manera de treballar aquesta. No sempre sabem amb antelació si ens reunirem o no. A vegades ens urgeix reunir-nos el mateix dia i no tenim demanada la sala. El resultat és que ens hem de trobar a casa d'algú o a un bar. I no és clarament, i crec que tothom hi estarà d'acord, una manera de treballar adequada i un espai adequat per treballar. Per tant, demanem un espai fix en alguna dependència municipal del qual puguem entrar i sortir lliurement sense haver d'anar fent reserves d'espai o instàncies genèriques. Espai també ens ha de servir per guardar el nostre material, que és poc, però que ara mateix està escampat per diverses cases. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Com els he dit abans, la propera sessió plenària tindrà lloc el proper dia 22 de juliol, per tant s'avança el ple 23 de juliol, per tant s'avança el ple una setmana respecte al que és habitual. Això ja està previst també pel reglament orgànic municipal, que les sessions que tenen lloc tant al juliol com al desembre es puguin avançar. Serà una sessió ordinària i, per tant, fins aleshores els emplaço el dia 23 de juliol als regidors i regidores, en aquest cas a la comissió informativa que tindrà lloc el dimarts immediatament anterior en aquest 23 de juliol. I res més, moltes gràcies i fins la propera. Aixequem la sessió.